Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Esports Cope d'avui dimarts 8 d'agost en l'estrena del Barça a Montjuïc, dia de Gamper, amb Neymar demanant sortida al PSG i un dia marcat per la mort de la llegenda del ciclisme Federico Martín Bahamontes als 95 anys. Titulars del dia amb Joan Hernández i Raúl Chau i comencem l'Esports Cope.
Avui el Barça té el trofeu Joan Gamper davant el Tottenham. El partit és a les 8 del vespre i serà l'estrena de l'equip de Xavi aquesta temporada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Els blaugranes no faran pública la convocatòria del partit, així estarem a l'espera si Ousmane Dembélé es presentarà davant l'afició o si ve a jugar al partit.
El partit no comptarà amb la presència del jugador anglès Harry Kane, que es queda a Londres per preparar el seu debut a la Premier d'aquest cap de setmana.
El futbolista Eloi Amagat ha anunciat la seva retirada. Ha sigut l'únic jugador en jugar amb el Girona des de tercera divisió fins a primera.
Avui fa 14 anys a la mort del capità de l'Espanyol, Dani Jarque. Avui s'ha guardat un minut de silenci durant l'entrenament de l'equip de Luis García.
En el Mundial Femení, Colòmbia elimina Jamaica per 1-0 i es troben als quarts de final del Mundial, igual que França, que ha guanyat el Marroc per 4-0.
Noah Darvich, nou jugador del Barça Atlètic, arriba procedent de la Bundesliga del Friburg per 2,5 milions d'euros.
I Jabari Parker és nou jugador del Barça de bàsquet. L'ala pivot americà va ser el número 2 del draft de l'any 2014 i arriba per substituir el lloc que deixa Nikola Mirotić.
A més, que preguntem a les 3 i 27 de la tarda a Twitter i a Instagram, Chondo.
Doncs el tema del dia en clau blaugrana ha sigut Neymar. Doncs creieu que es durà a terme l'operació Neymar? Doncs el 84% ha votat que improbable, que no creu que l'astre brasiler torni al Barça. A la gent espanyola els hi preguntem si creieu que Weisman, el que ha sonat per ser el nou reforç de blanc i blau, si és el nou que necessita l'Espanyol. Doncs el 68% diu que no. No estaria content amb aquesta incorporació, no el veuen com el nou de l'Espanyol. I en clau Girona, després del fitxatge de Dovich, què ha de reforçar ara el Girona? Un 87% creu que han de reforçar a mig del camp.
Les enquestes del dia, el Barça estrena nova casa aquesta tarda contra el Tottenham.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Come here, baby.
Hola, Víctor Navarro, com estàs?
Molt bones, què tal, Edu?
Molt bé, comença avui l'Era Montjuïc amb la festa del Gamper.
Sí, avui engega, de fet des de les 4:30 de la tarda, ja estarà un DJ, música, estarà tot ambientat perquè tothom que vagi amb temps pugui gaudir de la festa. A partir de les 6 de la tarda s'obren les portes de Montjuïc perquè s'instal·li la gent i es fa 2 hores abans del partit perquè abans, a les 7 de la tarda, es fa la presentació, la tradicional presentació que es fa cada temporada del Gamper. Serveix d'això perquè l'afició vegi els nous fitxatges, les noves cares, les noves equipacions, i a les 7 hi haurà aquesta presentació. Després, a les 7:10, 7:20 més o menys, els parlaments entrenaments del capità, de Sergi Roberto i de Xavi Hernández, i a les 8 del vespre tindrem el partit del Barça-Tottenham. No tenim roda de premsa prèvia, hi haurà roda de premsa posterior de Xavi Hernández, en principi, a hores d'ara sí està previst, i aquest serà l'ambient, no? A veure la primera vegada, Edu, de Montjuïc com a estadi del Futbol Club Barcelona, i així serà fins a la tardor del 2024.
La pregunta que es fa a la gent a aquesta hora de la tarda és si veurem o no a Dembélé a Montjuïc.
Mira, no fan convocatòria, el Futbol Club Barcelona ha decidit no fer convocatòria, precisament per això, per evitar que parlem, que estem parlant si està o no la convocatòria, també si està Serginho Dés o Clement Lenglet. Llavors ens ho trobarem allà. Els jugadors estan citats a la ciutat esportiva, d'allà aniran amb autocar a Montjuïc, que és el que faran habitualment, i allà veurem. Hi ha dues opcions, o que el deixin descartat i que ni surti, o que fins i tot, com a mesura de pressió també, o com a mesura una mica de revenja, perquè el Futbol Club Barcelona està molest amb Dembélé i sobretot amb Moussa Sissoko, el seu agent, doncs que l'speaker, quan presenta els jugadors, digui el nom d'Ousmane Dembélé perquè Ousmane Dembélé vegi la reacció del públic, que se suposa adversa en aquesta situació. Veurem què passa. La qüestió és que Ousmane Dembélé és jugador a tots els efectes del Futbol Club Barcelona i ell mateix i el seu entorn han comunicat que ell seguirà complint amb les seves obligacions fins que el Barça no activi aquest transfer que estan esperant a París i marxi definitivament al Paris Saint-Germain. Tot està aturat pel Futbol Club Barcelona i veurem aquesta tarda què tenim. Segurament demà explicarem molts detalls de tot el cas Ousmane Dembélé, però hores d'ara és això, no hi ha convocatòria. Veurem si decideixen cridar Dembélé com un jugador més de la plantilla i veure la reacció del públic o el deixen descartat i ni tan sols el criden, però el tenen allà a les instal·lacions i a les grades de Montjuïc com a càstig.
El que no estarà, evidentment, és Neymar, carpeta oberta, després de la info d'ahir de l'equip.
Sí, el de Neymar és que al final s'ha intentat de totes les maneres, des de que va marxar a París, ho va intentar Bartomeu, portar-lo de nou, i Joan Laporta és enamorat de Neymar, la directiva també, alguns del cos tècnic, però la majoria del cos tècnic i Xavi al capdavant s'oposen a l'arribada de Neymar Júnior. No volen que torni Neymar Júnior, creuen que ja ha passat aquest temps, i de fet això fa que l'operació no estigui avançada, perquè si Xavi ja digués que vol a Neymar, l'operació estaria més avançada. Evidentment, aquí ningú se li escapa que el sou que té Neymar, que són uns 30 milions nets per temporada a París, és inassumible. O sigui, el Barça no pot pagar ni molt menys això quan, evidentment, estan pendents, per exemple, de les inscripcions, que no estan fetes, ni tan sols a lo millor la de Sergi Roberto, que cobra infinitament menys. Veurem què passa amb el cas Neymar. Segurament en els propers dies avançarà més perquè el tema, i se'n parlarà més, perquè el Paris Saint-Germain no el vol, i Neymar no vol estar a Paris Saint-Germain. Ahir l'equip ja deia que Neymar el cap de setmana va comunicar que vol marxar aquest estiu, però veurem, perquè el Futbol Club Barcelona no pot afrontar aquesta operació econòmicament hores d'ara. Una altra cosa és si surten jugadors importants, si abans d'acabar el mercat arriben ofertes per jugadors importants, sigui un Ansu Fati, un Rafinha, surtin jugadors, llavors el Barça, si té calés i pot maniobrar, compta amb el que pot fer Neymar, perquè la porta, diem, ho diem i repetim, és un enamorat de Neymar Júnior.
Ja que has tret el tema econòmic, el tema de les palanques, hi ha nervis al club a 5 dies que comenci la Lliga?
Sí, sí, sí. Hi ha nerviosisme, no ho amaguen, perquè la palanca econòmica, la darrera palanca econòmica de 65 milions d'euros havia de permetre inscriure a tots i havia d'estar firmada ja amb els diners a la caixa i ja tots inscrits. No ha estat així, la porta s'està encarregant de manera express d'intentar tancar aquesta palanca en els propers dies, abans de dissabte o abans de divendres. I de moment, com no està tancada, tampoc surt Dembélé, no s'ingressa aquests diners en caixa, tampoc s'ha fet oficial el que sí, doncs evidentment és preocupant. Sobretot, ja no per exemple per Íñigo Martínez, que Íñigo Martínez segurament fins al setembre no el veurem jugar, llavors no cal inscriure'l fins a l'últim dia d'agost, perquè ara mateix no jugarà aquests partits, però sobretot és pel tema Gundogan. Gundogan té una clàusula liberatòria, que si no l'inscriuen i espera els primers partits de Lliga perquè no està inscrit, pot marxar sense dir res, marxa, i a més el Barça li ha de pagar el primer any de sou, i marxa tal qual i queda gent lliure, i segur que té moltes propostes d'Europa perquè el mateix Manchester City el volia renovar, i aquesta és la preocupació. Si surt Dembélé en els propers dos dies, si hi ha marge, amb la sortida d'Dembélé es pot inscriure a Gundogan, i llavors no hi hauria aquest problema. Però la preocupació també ve pel cas de Gundogan, que per molt feliç que estigui aquí, estigui bé la seva situació, evidentment, acaba de guanyar la Champions, era el capità del City i ve aquí, i si no el poden inscriure, té aquesta opció per marxar. Aquest és el major neguit de la directiva. Però hi ha nerviosisme, ells segueixen confiant que al final ho aconseguiran, patint, però ho aconseguiran, i que les operacions de Dembélé es faran, que és el mateix Barça qui està endarrerint, la de que sí es farà oficial, i que intentaran que també sigui la palanca per inscriure a tots i que no estiguem diumenge pendents a primera hora del matí de si estan o no inscrits a la web de la Lliga.
Merci, Víctor. T'escolto després amb el Gamper, al 8:30, amb Carlos Saez.
Perfecte, Edu, a les 8, Barça, Tottenham, el Gamper. Una abraçada.
Una abraçada. A veure què es diu a París del cas Dembélé, Neymar i Mbappé. Passa per París, tot el mercat es mou per la capital francesa. Hola, Dani Gil, què es diu a París sobre el cas Neymar?
A París ja fa temps que intenten traspassar Neymar. De fet, el propi jugador n'és conscient d'aquesta situació, però també saben que la seva sortida és bastant complicada per diferents factors. D'entrada, i la prioritària, perquè té contracte fins al 2027. Té 31 anys, ha patit diferents lesions. L'última l'ha apartat del terreny de joc durant bastants mesos per un problema al turmell. I, a més, per si tot això fos poc, cobra més de 30 milions d'euros nets per temporada. Respecte a la notícia d'ahir de l'equip, el pare de Neymar es va encarregar de desmentir-la, va dir que no vol marxar, i sobre l'opció Barça es veu com un impossible perquè no tenen suficient marge econòmic per inscriure el brasiler.
I el PSG, que segueix esperant a Dembélé?
Bé, el Paris Saint-Germain es mira el cas Dembélé amb una mica d'incredulitat perquè esperava ahir dilluns que ja s'hagués entrenat a les ordres de Luis Enrique aquí a París per preparar el debut en Lliga del dissabte que ve, però ens asseguren a la cadena COPE que el fitxatge està gairebé tancat i Dembélé viatjarà a París en els propers dies quan el Barça i el jugador acordin el repartiment d'aquests 50 milions d'euros.
L'altre nom del conjunt de Luis Enrique és el d'Mbappé. Com està la situació de l'estrella del PSG?
De moment, Mbappé segueix al marge, entrenant-se amb la resta de futbolistes descartats pel Paris Saint-Germain a la ciutat esportiva de Poissy. Ell, de moment, no s'ha declarat en rebel·lia en cap moment, sinó que està obeint a tot el que li diu el PSG. La idea, en principi, és que segueixi apartat tota aquesta setmana i, de fet, l'últim rumor és que el PSG l'està amenaçant amb deixar-lo a la grada durant tota la temporada si decideix no ser traspassat durant aquest mes d'agost, amb la qual cosa donem per fet que es perdrà el debut en Lliga contra el Lorient el proper dissabte al Parc dels Prínceps.
Comença la Lliga Espanyola. Comença la Lliga Francesa. Dani, gràcies. Anem amb el debat.
Ja està aquí. Arriba la Lliga i el millor equip de la ràdio està preparat per seguir posant tota la passió del millor futbol.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des d'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Javi Casquero.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Gemma Santos.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cinto de Val, la Lliga ja està aquí, 3:37 de la tarda. Saludo a Emilio Pérez de Rozas. Bona tarda, què tal? Com estàs, Emilio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien.
Oye, ¿dónde te pillo? ¿En Mallorca? ¿Estás en Mallorca,
sí,
en Barcelona?
Sí, Mallorca.
¿Con mucho calor o qué? ¿Que hablaban de ola de calor estos días?
No, un poquito menos.
¿Sí?
Un poquito, sí, un poquito menos. Bueno, calor, pero un poquito menos.
Pero un poquito menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, así de primeras, ¿tienes ganas de liga o es muy pronto?
No,
8 de agosto.
Sí. No, sí, 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 sí. Sí, sí, yo, a ver, a mí me gusta todo el deporte, eso es la verdad. Y también he visto mucho fútbol esta pretemporada y sí, la verdad es que tengo ganas de que empiece esto, sí, sí.
¿Qué esperas del Barça? Hoy hay el Gamper, veremos las caras nuevas, veremos a Gundogan, a Romeu, a Íñigo Martínez todavía no. ¿Qué esperas del Barça de Xavi?
Bueno, en principio ver qué acaba quedando, ¿no? De todo esto. Y después es evidente que a mí especialmente los dos centrocampistas que han fichado me gustan mucho, mucho, y ver realmente si tal y como acabó la temporada pasada, pues empieza muy fuerte. Tengo mis dudas sobre la Champions porque hay equiparros impresionantes, pero sí es verdad que pese a que el presidente la ha puesto como objetivo de este año, a mí me parece que lo que hay que hacer es una buena fase de cualificación y llegar lo más lejos posible, pero no sé si podemos esperar mucho, 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 la verdad.
Es la asignatura pendiente de este curso, la Champions. Emilio, ¿te preocupa que a pocos días de la Liga esté la plantilla como esté? Lo digo del tema económico. ¿No? ¿Crees que los veremos al final inscritos o qué va a pasar con todo esto?
Bueno, no sé, yo ya sabes que soy muy muy crítico con todo esto, ¿no? Me da un poco la sensación yo ya hacía en el periódico una comparación, ¿no? De que me da un poco la sensación de que esta gente llegó al club o se hizo con el club, digamos, sin ningún plan de ataque, sin ninguna organización seria, sin grandes profesionales. No podré olvidar nunca. Y pasados dos años vemos que no hemos avanzado absolutamente nada, porque a cuatro días, a tres días que empiece la liga, tenemos la misma sensación que teníamos cuando estuvo a punto de cumplirse el plazo de presentar los avales y estos señores no los tenían, ¿no? Entonces, claro, esto es un grupo liderado por el señor Laporta que se presenta a las elecciones y no tiene cómo van a avalar. O sea, yo no sé si pensaban ganar, pero es que si pensaban ganar no tenían cómo avalar. Entonces resulta que eran las dos y pico de la mañana del último día y allí lo celebraron cantando el himno de Barça a capela como si fuera un acto heroico, y a mí eso me parece una demostración de no tener nada preparado. Pasan dos años y estamos en el tercer año, estamos frente al inicio de la liga y no tienen nada. O sea, tienen futbolistas contratados, tienen futbolistas que quieren sacarse de encima y no pueden, y tienen algo tan esperpéntico como un futbolista por el que le pagan 50 millones y sigue aquí, o sea, el día de la presentación. No sé, a mí me parece de una improvisación muy lamentable, ¿no? Y en ese sentido, pues creo de verdad que puede pasar absolutamente todo. Yo me resisto, por supuesto, a pensar que van a tocar la campana y no van a llegar a tiempo, pero no me cabe ninguna duda que aunque hay mucho tiempo para inscribir a estos futbolistas y remodelar la plantilla, si realmente el domingo en Getafe todos los fichajes no pueden jugar, a mí me parecerá un fracaso absolutamente escandaloso. Pero en un Barça donde la afición, la crítica y la escasa oposición que hay está totalmente anestesiada y adormecida, pues supongo que no pasará nada, pero sería increíble, sí.
Claro, por lo que dices, no, todo el tema de las inscripciones y tal, por lo que comentas, Emilio, suena claro, suena Neymar, pero claro, es que venimos de donde venimos, esto que es una cortina, bueno, es que de humo, creo, una opción real,
sí,
¿qué es
yo
esto?
Creo que, bueno, yo creo que forma parte del
show, ¿no?
Del show, del circo, que primero esta gente promueve, segundo esta gente tolera, y tercero, uno tiene la sensación, después de ver el viaje a Estados Unidos, la cantidad de gente que ha ido, las fotos que se ha hecho a la puerta en algunos de los sitios y tal, que todo es cachondeo, todo es viva la Virgen, todo es, no sé, a mí me da la sensación de una falta de seriedad, de una falta de eso, lo que te digo, de no tener plan, de no tener estrategia, de que se va el CEO que habían contratado, que a todo el mundo les encantó y que parecía el hombre capaz de enderezar el rumbo del club de una manera seria y digamos transparente y documentada y contándolo, y no se ficha nadie. Se coge a un tesorero y se le hace hacer de CEO. Todo, absolutamente todo, pasa por Laporta, por el personalismo de Laporta y su séquito o su camarote, como hay algunos que ironizan sobre ese grupo que, bueno, visto lo que está ocurriendo, da más miedo que esperanza y que ilusión, ¿no? Porque, insisto, estamos a tres días de empezar la liga, a paro 13 horas de presentar el Gamper, y no sabemos si esos futbolistas que hoy van a saltar al campo van a poder
si estarán el domingo en Getafe. Del tema Neymar, ¿a ti te gustaría verlo de vuelta si se produjera?
No, a mí con el tema Neymar me pasa algo parecido al tema de con Leo Messi, con este tipo de futbolistas. Yo creo que el momento de esta gente ya ha pasado. No digo que no sean grandes futbolistas y que todavía puedan hacer grandes goles como hace Messi en ese campeonato tan original que es el americano, pero no hay ni una sola razón, ni una sola razón por la que Messi, Neymar, Joao Félix o algo tengan que jugar, puedan jugar en este Barça. Yo creo que este Barça debe ser otra cosa. Yo creo que este Barça precisamente puede ser o debe ser nominado por algunos como yo como el Barça de después de Messi, y por tanto el Barça de después de Messi no tiene ningún sentido que digamos se refuerce o que se complete con jugadores de otra época. Si tú piensas en este Barça, pues piensas que este Barça, ese muchachito este de Fermín López, es mirar si Ansu se ha recuperado, es Pedri, es, bueno, es realmente De Jong, es Oriol Romeu, que me parece que además de un gran futbolista tiene una cabeza muy bien amueblada y puede ser un excelente refuerzo a nivel, digamos, de organización, de motivación, de liderazgo dentro del vestuario. Y bueno, todas estas cosas que creo, Araujo, que Ter Stegen, a mí todo esto me suena a actual, me suena a futuro, y lo otro me suena a pasado, ¿no? Y a mí, bueno, pues el pasado es estupendo recordarlo cuando ha sido estupendo, cuando ha sido malo recordarlo para aprender, pero me parece que no es un motivo para estar ilusionado con eso. Pero claro, y pienso que además que en este sentido yo creo, por lo poco que sé, que también es el pensamiento de Xavi Hernández, pero bueno, como este es un club y sobre todo un presidente que tiene tantas deudas, tantas amistades y tantas facturas a pagar, pues probablemente alguno de estos fichajes, como por ejemplo precisamente João Félix, pues sea una manera de contentar al señor Jorge Méndez, que le ha hecho muchos favores al Barça y a la Porta, claro.
La opinión de Emilio Pérez de Rozas. Emilio, una abraçada molt forta, que vagi bé per Mallorca i ens escoltem.
Moltes gràcies. Vinga.
Deixem el debat a les 3:47 de la tarda a Esports Cope perquè Joan Hernández i Iniesta ja té nou equip.
Doncs sí, la llegenda blaugrana Andrés Iniesta ha posat rumb cap als Emirats Àrabs i ha fitxat per l'Emirates Club, sí, sí, tal com sona. Recordem que Iniesta estava sense equip des del mes de juny, quan es va acomiadar del Vissel Kobe amb un amistós contra el Barça. Doncs bé, després d'aquest temps on ha pogut meditar sobre quina és la millor decisió pel seu futur, ha triat anar cap a Dubai i convertir-se en el fitxatge estrella de l'Emirates Club, que aquesta temporada tornarà a competir a la primera divisió dels Emirats Àrabs. Ha firmat per una temporada fins al 2024 i amb una temporada opcional fins al 2025.
Es parlava aquests dies de l'Inter de Miami, però em sembla a mi que el Barça aquest del 2014-2015 no el veurem, no? Luis Suárez, Iniesta, finalment no estarà amb Messi ni amb Jordi Alba.
No, no té pinta. El La Fontelvilla tenia diverses ofertes amunt la taula i efectivament, Edu, una d'elles era la de l'Inter Miami. S'especulava en veure el jugar al costat de Messi, Busquets i Jordi Alba, però finalment s'ha encantat per una altra opció i ha escollit els Emirats Àrabs en comptes dels Estats Units. Així que la MLS s'ha quedat sense Iniesta i nosaltres ens hem quedat sense veure de nou amb Messi, Busquets i Jordi Alba.
I a tu que veiem cada dia aquí, i això és bona senyal. Temps per parlar de l'Espanyol.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
No pongas es esto, Héctor, porque hay gente aquí en la redacción que no sabe de qué tiempo es esto. Esto es de los 90, ¿eh? Hay gente aquí muy joven, de finales de los 2000, o sea, tremendo esto, ¿eh? Parem una mica de l'Espanyol perquè el conjunt de Luis García és notícia al recurs del club que ha tirat endavant amb l'ascensió de l'estadi.
Tal com va avançar ahir el nostre company Quique Iglesias, el comitè d'apel·lació rebaixa la sanció del tancament de l'estadi de l'Espanyol de 2-1 partit pels fets que van ocórrer al derbi de la temporada passada. Aleshores, aquest partit de sanció seria la jornada 2, és a dir, el partit contra el Racing de Santander, a l'Stagefront Stadium, i l'afició parisina tornaria a l'estadi davant la Morevieta, que és a la jornada 4, el proper diumenge 3 de setembre.
Els fitxatges, Raúl, que no arriben de cara a l'inici de la Lliga, però sí podríem parlar de sortides en les properes hores.
Així és, en el capítol de sortides, segons apunten diversos mitjans, la sortida del jove central del planter perico, Simó, cap a Qatar, a l'Aràbi. Recordem que aquest equip qatarí està fent un estatge de pretemporada per aquí, per terres de la Girona, i que avui juga un partit contra el Sabadell, per un preu al voltant de 5 milions d'euros, i l'Espanyol es guardarà un tant per cent d'una futura venda, que això, si el jugador fa una bona temporada a Qatar, pot treure més beneficis.
I avui fa 14 anys que ens va deixar l'Eter Capità.
Així és, Dani Jarque, fa 14 anys de la mort allà a Florència, i el tècnic Luis García ha parlat sobre la figura del 21 de l'Espanyol.
Un día triste, ¿no? Un día triste que te viene a la cabeza un montón de recuerdos, que los que tuvimos la desgracia de estar allí pues lo pasamos muy mal, pero tuvimos la suerte de conocerle, de saber cómo era, de compartir muchísimas cosas y de que nos dejó una cantidad de valores como es la integridad, como es el hacer equipo, el ser compañero, el ser amigo, el ser persona, ¿no? Creo que Dani era un tío ejemplar. Es un día complicado, especialmente para la gente que lo conocimos, y bueno, pues simplemente reforzar a la familia, estar a su lado, saber que tiene toda la institución detrás suya y que, por desgracia, pues vamos a tener que recordarlo, pero sin lugar a dudas es el eterno capitán.
Mao Ye ha recalcat que la figura de Jarque ha de ser un exemple pels jugadors que s'estan formant al planter i pels jugadors que vinguin a l'equip blanquiblau.
Arnau, què tal? El Girona ja prepara la visita a Anoeta del dissabte.
Sí, el Girona segueix preparant el debut a Lliga dissabte a Anoeta contra la Reial Societat. L'equip s'estrena a un camp complicat després d'aquesta gran pretemporada que ha fet l'equip de Mitchell sense perdre cap dels 7 partits jugats. El míster comentava diumenge que després de la arribada de Dobich ara calia un mig centre, el recanvi d'Oriol Romeu, però és difícil que el tingui per aquest inici de Lliga.
I demà tenim presentacions a Montilivi, Arnau.
Sí, demà a 2:15 hi haurà la roda de premsa de presentació d'Artem Dobich, el davanter ucraïnès que ja va tenir els seus primers minuts amb el Girona diumenge. Donarà les seves primeres paraules com a blanc i vermell davant els mitjans de comunicació. El jugador ha arribat bé físicament i s'espera que debuti, Edu, a Lliga dissabte a Anoeta.
Un dels mites del Girona que penja les botes.
Sí, Edu, aquest matí Eloi Amagat ha anunciat a través de xarxes socials la seva retirada, una persona molt estimada a Girona sempre, i és l'únic jugador en haver vestit la samarreta del Girona a primera, segona B i tercera divisió. Un exemple dins i fora del camp.
Merci, Arnau. Un mite, Eloi Amagat. Fins aquí el futbol.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Avui ha mort als 95 anys una de les llegendes del ciclisme. Primer espanyol en guanyar el Tour de França, l'Àguila de Toledo. Bahamontes deixa un llegat inesborrable en la història de l'esport d'aquest país. Així el recorda l'exciclista i company d'aquesta casa, Luis Pasamontes.
Yo siempre digo que hay que valorar a las personas por el recuerdo que dejan, ¿no? Y Federico Martín Bahamontes deja un gran recuerdo, no solo por su palmarés deportivo extenso y valioso, por ser ese primer ciclista español en conseguir ganar el Tour de Francia, por volar en la alta montaña, por esos premios de montaña que conseguía en las mejores carreras, sino también por cómo lo conseguía, ¿no? Y por cómo lo contaba después de haber dejado la bici. Todos recordamos pues esa historia de cómo fue en bicicleta desde Toledo hasta mi Asturias natal, hasta mi tierra, para correr la Vuelta a Asturias. Bueno, todas esas cosas que hacía Fede por algo que le apasionaba, que era el deporte de la bici, ¿no? Creo que todo eso lo recordaremos, lo contaremos a los más jóvenes. Dentro de muchos años seguiremos contando las hazañas de Federico. Y además, después de haberse retirado, siguió trabajando por el ciclismo. Yo tuve la fortuna de ganar la Vuelta a Toledo, una carrera que Federico Martín Bamontes organizaba, y seguía apostando por el ciclismo y porque su deporte siguiera vivo en su tierra, en Toledo. Así que le vamos a echar mucho de menos, pero lo que sí que tengo claro es que será alguien eterno en la historia del ciclismo español y mundial.
Vinga, 4 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Anem posant el punt final. El Barça ja té recanvi per Mirotić.
Així és, a falta de la revisió mèdica, el Barça ja té el substitut de Nikola Mirotić i es tracta de Jabari Parker, l'ala pivot americà, que va ser el número 2 del draft del 2014. Va ser seleccionat per Milwaukee Bucks, tindrà la seva primera experiència fora de la NBA. Un jugador que, si està bé físicament, ha fet 20 punts per partits a la NBA durant la temporada 16-17, però porta sense jugar des del gener del 2022. Veurem en quin estat arriba Barcelona i si li respecten les lesions, si podem veure la millor versió d'un jugador que pot marcar les diferències aquí a Europa.
I la selecció espanyola d'Escariolo, que segueix amb la seva preparació de cara al Mundial.
Ja està a Màlaga per preparar el torneig del centenari de la Federació Espanyola de Bàsquet, un torneig que tindrà la presència d'Estats Units amb jugadors com Austin Rivers, Jaren Jackson o Jalen Brunson dels New York Knicks, i també amb l'Eslovènia de Luka Doncic. Espanya jugarà divendres amb Eslovènia i diumenge amb Estats Units. Des d'allà ha parlat a Rudy Fernández, el capità ha parlat sobre la figura de Ricky Rubio.
Nosotros somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado y creo que bien lo ha dicho, ¿no? Hay que respetarlo, creo que es una persona muy valiente que ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar, ¿no? Y creo que, como bien dice, hay que respetarlo y nosotros estaremos siempre a su lado. A mí personalmente me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella.
A més, el tècnic Sergio Scariolo ha parlat sobre aquest tema també.
Privadamente y personalmente tenemos que estar todo lo cerca que podemos para animarle, apoyarle, porque Ricky no es solo un jugador de este equipo, es como un sobrino, muy cercana, y eso es lo que cuenta. El resto, a este punto ya es dejarle su privacidad, dejarle esperar que puede llegar un momento en el que se encuentre con energía, con fuerza para volver a disfrutar del baloncesto y nosotros seguir. Este es el grupo de los jugadores desde los cuales saldrán los 12 que jugarán el Mundial, tocando madera.
Juan Núñez ocuparà el lloc de Ricky Rubio dintre de la convocatòria dels 16 jugadors que estan preparant al Mundial.
Última parada, Juan Arias, ya ha comenzado el Masters 1000 de Toronto en tenis.
Sí, pero con mala noticia para Paula Badosa, la catalana que se ha dado de baja en el torneo antes de su debut, aquejada de unas molestias en la espalda que empezaron a manifestarse en mayo en el torneo de Roma, donde se le diagnosticó una rotura por estrés de una vértebra como consecuencia de la lesión. No pudo jugar en Roland Garros, forzó para estar en Wimbledon, pero se vio obligada a retirarse en segunda ronda. La mala suerte con las lesiones comenzaron con una lesión muscular que también le impidió jugar el Open de Australia. En definitiva, que en el 2023 la catalana solo ha podido jugar 27 partidos con un balance de 18 victorias y 9 derrotas en 3 torneos. Veremos si puede llegar a Cincinnati y sobre todo al Open USA. En la jornada de hoy, Bernabé Zapata se enfrenta a Shelton, el vencedor de este partido. Jugará mañana contra Carlos Alcaraz, que recientemente participó en la Copa Hoffman con España tras ganar en Wimbledon.
Tuve 2 días de descanso, pero luego tuve que ir a jugar la Hotman Cup, lo cual, bueno, fueron unos días intensos, que digamos, pero bueno, después de la Hotman Cup he tenido una semana de descanso, lo cual he aprovechado para estar con los amigos, con la familia, y la verdad que me ha servido de mucho, me ha venido muy bien esa semana de descanso para desconectar y volver con más fuerza a los entrenamientos y empezar aquí en Toronto.
De momento, clasificación de Davidovich para la segunda ronda después de eliminar al estadounidense Wolf.
Xau, amb 15 segons, alguna cosa que ens deixem, ràpidament.
Avui hi havia fase de prèvia de Champions, un dels partits que no s'ha pogut jugar és la ECA d'Atenes davant el Dinamo de Zagreb, ja que s'ha aplaçat a causa d'un atac dels ultras del Dinamo de Zagreb, on hi ha 8 morts i 8 ferits.
Tornem demà a les 4, gràcies, fins demà, xau.